I doncs seguim en aquesta fil per ran dels divendres, va de llibres, amb en Pere Sales. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Bé, Pere, hi ha nervis perquè avui s'inaugura el 25 anys del curs d'història de Pollença. Avui a les 8 i mitja.
A les 8 i mitja, en un saló parroquial o saló d'actes del port de Pollença. Que dir clar, s'ha dit molt i ho hem posat a molts llocs, però per aquells que potser encara no ho sàpiguen, que no és en el club Pollença. Tot i que
només avui, eh?
Només avui, tot i que en el programa estigui posat així, i hem de dir que això és per la feina que estan fent de posar les grades supletòries en el saló d'actes del club. És a dir, que això estarà molt bé, eh? Vull dir que val la pena que
divendres
avui no siguem...
Divendres
que ve pràcticament et inaugurarem.
Aquesta,
i el saló d'actes hi guanyarà molt, eh? És a dir, que... He dit que han fet
aquesta, una millora necessària.
Aquesta junta directiva, la veritat, s'ha fet una feina impressionant i posar això canviarà, jo crec, de dalt a baix la imatge del saló, i no perdrà res, perquè com que a més són retràctils, poden anar allà davall l'altell. I augmentarà la capacitat, a més d'augmentar la visibilitat, i que sigui, augmentar la qualitat, també la quantitat. Que molt va molt bé que augmenti la quantitat, perquè en el curs tenim
llista d'espera.
Sí, un sobreregistrament de gent, tenim molta gent que s'ha apuntat, i bé, també amb això ja volia aprofitar per demanar disculpes, primer, en aquells que volien venir i no poden, perquè ja no hi ha lloc, i segona, que estarem un poc estrets, sobretot avui, que el primer dia també sol venir més gent i en el saló d'actes del moll té la capacitat que té. Hem posat 230 cadires i bé.
I quanta gent hi ha apuntada en el curs?
Més o manco.
No
sé si hem arribat a apuntar 235, perquè sempre hi ha aquella gent que no pot venir, i per no deixar gent de fora hem dit apuntarem aquells que estaven en una primera llista d'espera, les vàrem arribar a apuntar a tots, i després aquells que se van apuntar, després vàrem fer una altra llista d'espera, i aquests no, de moment. Tot i que, si després veiem que la gent baixa, que alguns se pensava que era una altra cosa, això sempre sol ser així, hi ha un descens de l'assistència a mesura que avança el curs, llavors ja telefonaríem i diríem que poden venir. Si veiem que hi ha molt de puestos buits els altres dies, pues...
I de recordar, avui és en un moll, només avui, per aquest motiu que acaba d'explicar en Pere, en un saló parroquial, aquest saló d'actes que també s'ha rehabilitat, també està en molt bones condicions, i bé, Pollença màgica, aquesta primera conferència d'avui.
També voldria dir que la gent vengués un poquet més prest que els altres dies, perquè haurem de donar les acreditacions, haurem de donar les xerpetes, i els carnets estan personalitzats i han de cercar nom a nom, i sempre sol fer coves un poquet llargues. Això ja sé que no és una entrada pròpiament dita, però serveix per personalitzar un poc l'assistència, per tenir un record, i avui estarem un poc més de temps. Farem dues fileres, fins a la lletra M a una banda i després a l'altra, perquè si no donaríem abasto. Per tant, jo diria que a partir de les 8 ja començarem a donar entrades. Que vengui la gent.
Podeu anar un poquet abans, eh? Les 8 ja estaria bé. I avui mita llegenda història amb el professor de Filologia Catalana de la UIP, en Jaume Guisca-Fre.
Sí, que és l'autoritat. Amb això, a Mallorca és una relativament jove, que un any menys que jo, per tant,
jove.
A nivell de professor d'universitat, segons era un professor jove. I però que és una eminència, vull dir, jo quan preparava el curs, en tothom me deia, perquè jo no el coneixia de vista, de per allà, per la facultat, però no havia xerrat mai amb ell, i no, cosa de més de filologia, no és historiador. Però tothom m'ha de dir, bé, això has de deixar amb ell perquè aquest curs ha de ser, i a més ha de ser el que faci la conferència inaugural, i com que per la conferència inaugural sol l'home ja fa gent de reconegut prestigi, que potser no parlaran de Pollença o hi parlaran poc, bé, qualsevol referència farà, però sobretot ja saben molt del tema, de la matèria en el qual va adreçat el curs. I bé, sobre mites, llegendes, màgia, que no és el mateix, tot això m'ho dirà exactament que és cada cosa, doncs generalment en sap a totes les Balears és ell.
I de moltíssima sort per aquest SUS en els 25 anys de curs d'història de Pollença. De biblioteques també, Pere, podem avançar i recordar que dimecres sí. ve a un contacontes, a Can Llobera, a les 5 i mitja.
Sí, 5 i mitja, no ho hem d'oblidar, perquè aquestes activitats, que normalment també tenen bona resposta, són les que... La gent definitiva molt marquen el dia a dia i la gent de potenciar i jo crec que val la pena assistir-hi.
Molt bé, i d'això serà dimecres a les 5 i mitja, l'escarabat Trapella.
Que ja l'havíem de fer abans i per malaltia de la que havia comptat, vam haver de substituir, vam improvisar una altra i ara
la
Mimi ara està bé, està curada i vendrà.
La Mimi vendrà dimecres, a contar les seves aventures a l'escarabat Trapella.
Exacte.
Molt bé, i davant de llibres, novetats o hi ha qualque cosa més de biblioteques que me'l vulguis destacar?
Volia dir una cosa. Vinga. També en quant a la biblioteca, i és que aquest mes de gener i principi de febrer segurament han tingut el rècord de gent que venia a fer feina de matins a la biblioteca, han tingut moltíssima de gent i això ho volia transmetre, és a dir, que com un lloc d'estudi, com un lloc de feina que s'està consolidant. Els capvespres també, però ja en venien abans, però el de matins, i sobretot era personal universitari o gent que prepara oposicions. Quan hi havia exàmens, no hi havia classes, ara ja aquesta setmana ja ha començat a baixar. Ha començat a baixar un número, ja han passat els exàmens, però bé, vull remarcar que la biblioteca està per això, i que quan més venguin, millor, perquè jo crec que la gent estira la gent, sempre i quan aquí hi hagi també un comportament adient i que era així, vull dir, la gent super responsable.
I a més amb aquestes millores que s'han fet.
Exacte,
també.
Exacte, que dona peu a crear un ambient molt propici i la gent està content. Sí que és veritat que darrerament hi ha hagut algun problema de wifi, això s'ha de dir, però no són nostres exactament, sinó que són d'aquestes actualitzacions que s'han fet de Windows i en els Apple, etc., que fan que de vegades els aparells no deixin connectar-se per un tema de seguretat. Per tant, s'han de baixar el nivell de seguretat dels aparells. Això és el petit emperò que han tingut, no? Però per lo de més, la gent està contenta perquè venen cada dia i venen molt. L'ampliació d'horari això també ha ajudat a poder venir i estan contents.
Molt bé, i enhorabona per aquests rècords, Pere, i a veure què mos dius avui de novetats.
Només ella fa tres llibres perquè tenia poc temps, m'ho han d'anar a un moll que va de preparar el Saló d'Actes, i bé, du tres llibres que m'hauran entrat darrerament. Un d'ells és el de Nikos Kazantzakis, El Crist de Nou Crucificat, és la versió catalana de Joan Sales, per tant, té el mèrit d'estar traduït per una persona que en sap molt d'escriure i per tant s'ha de posar de relleu, i després la va revisar perquè, clar, l'edició Greger del 54, la primera edició catalana de Joan Sales és del 59 i ara aquesta és del 2018, la que ara nosaltres duim. Perquè és un clàssic, que no sé si he dit el títol.
El Crist de Nou Crucificat.
Exacte, a vegades me'n vaig per les verdisses. I bé, en Pau Sabater la va actualitzar, no? Perquè això sempre és convenient, perquè el llenguatge canvia i algunes expressions, etc. Però bé, la versió de bàsica, la que surt fins i tot a les tapes de fora, que no sempre se sol destacar el traductor, doncs en aquest cas sí que el Club Editor, que l'editorial que ho ha fet, ha decidit destacar que aquí tenim la versió que va fer en Joan Sales. Bé, Joan Sales és l'escriptor d'Incerta Glòria, d'això.
No és el teu fill?
No és el meu fill, exactament. Ni mon pare, també podríem dir. Bé, tracta està ambientada aquesta novel·la a la zona cristiano turca d'aquest Mediterrani oriental, d'aquest encontre entre grecs ortodoxes i turcs musulmans i bé, de totes les vicissituds que han tingut aquestes comunitats molt violenta i aquests encontres fins pràcticament ara i encara no ja van d'estar normalitzades del tot. I bé, l'autor explora aquest cristianisme d'aquesta zona, des d'un punt de vista d'una sèrie de famílies, d'una població de grecs cristians que estan sota el domini turc a principis del segle XX i que fan una sèrie de representacions, i això de la ballada després du a la visibilització d'un conflicte que donarà també això, donarà mostres d'una violència extrema en determinats moments. Bé, aquí hi ha, és una història bastant coneguda, però que jo crec que val la pena, sí, val la pena retornar-hi, retornar-hi. És un llibre, de totes maneres, d'una certa profunditat, 560 pàgines, però d'una certa densitat, d'una escritura que estones no és fàcil del tot, però que, com tots els clàssics, perquè els coses són clàssics, m'haurien d'acostumar a anar-hi. I dit això, aniria amb un altre clàssic, un llibre d'en Fernando Pessoa, llibre de Sassoceig. Bé, Pessoa és un autor que va viure entre 1888 i 1935, poeta i assagista portuguès. Ja ara aquí no podem entrar en detall de la seva producció, però que seria un d'aquests escriptors de la primera meitat del segle XX que se posen molt de moda, molt de moda, i que saben retransmetre aquella època dels extrems, aquella època en què el món se va veure, i sobretot Europa, abocada a un conflicte molt gran. Bé, aquesta edició, però a la vegada, té dues particularitats. Una és que està corregida i ampliada per en Richard Zenit. És a dir que l'autor, en aquest cas, qualcú ha posat mà aquí, i això, bé, és una cosa que, si se diu, s'ha de posar...
Corregida, però quan tu dius, i ampliada, diria
més. Sí. Per tant, se li diu l'edició d'en Richard Zenit, que no, això no, no és la feina de traducció que sempre toquen, és a dir, quan se fa una traducció ja sabem que se diu, en italià se diu traduttore, traditore, és a dir, sempre, però en aquest cas és que hi ha hagut qualcú que en certa manera això m'ho diu que aquesta obra quan se va acabar no estava acabada, és a dir, quan va morir en Pessoa no estava acabada i després se li ha pogut fer això, però si estàs acabada no seria possible. I després també l'altra particularitat és que la traducció al català és d'en Gabriel Sant Pol de la Santíssima Trinitat i en Nicolau Dols, professor de la Universitat de les Illes Balears.
Mira.
I per tant, jo les conec personalment i de fet avui quan he vingut aquí li he enviat una foto a en Nicolau Dols de la portada i m'ha dit, jo encara no l'he vist en un llibre, nosaltres el tenim abans que el traductor. L'edició que està és una edició de Quaderns Crema.
Acaba d'arribar, Ida, no?
Sí, nou, també té d'haver 600 pàgines i bé, crec que és una oportunitat per aproximar-se a aquest autor, en Pessoa, i que és, sí, d'aquests autors que no passen mai. Després, ja se veurà si qualcú llegeix que m'ho digui que li ha perescut, perquè sí que és una lectura un poc diferent de l'altra. Té capítols molt curts, ja són paràgrafs, de fet estan numerats com si fossin versicles, la majoria. No?
Però bé, capítols curts amb una continuïtat.
Sí, però no és un fil tan clar com una novel·la clàssica. Bé, això és, tant el Crist de Nou Crucificat com el llibre del de Sassoceig són per... No sé, potser no sé si recomanaré a tothom, no? Però
lectors un poc específics...
Sí, que ja tinguin una certa trajectòria de lectures, que tinguin un poc de formats.
No és una lectura fàcil, eh?
No ho podríem dir així.
I ho quedo però,
Però això després no vull dir que a vegades gent que...
Pot sorprendre.
Sí, molt sorprendre, gent que no té estudis, pues, és un gran lector i li agraden molt aquests llibres, això no hem de posar barreres, però bé, avisam que no és un best-seller d'aquests de lectura lineal, que tot està molt quadrat i preparat. A més, que tots dos estan escrits fa estona, això és un altre... Per molt que l'hagin adaptat, té una manera, l'essència d'una literatura que ja té temps i no ja la va escriure, no pensava com nosaltres
a la
nostra època. Tot això també el dificulta, dona un puntet de dificultat. Bueno, i un darrer, que és un llibre estrany també, que fins i tot és difícil de qualificar. No seria una novel·la, és un assaig, l'hem provat una A, però té com a punts de prescuts una novel·la. I se titula El embrujo del tigre. Un viaje al lugar donde los tigres se comen a los hombres y los hombres adoran a los tigres, de Cy Montgomery. Bé, és una...
Els tigres se comen a los hombres.
Sí, aquesta autora ha fet molt de guions per documentals, és una naturalista bastant reconeguda, però sobretot reconeguda per la seva capacitat de difusió. Ella és alemanya, va néixer en el 58, i li ha passat moltes peripècies, una vegada un orangutan la va desvestir enmig de la selva, la va com atacar. Una altra vegada un goril·la mascle la volia matar.
Ha tingut passat peripècies.
Molt important. I també un tigre la se volia menjar. Per tant, a partir d'aquí va decidir fer una història allà on el tigre fos el protagonista, però no tots els tigres, sinó d'una zona de la Índia que estan especialitzats en menjar-se homos. I la gent d'allà no les mata. Potser per això també encara n'hi ha.
Estan protegits,
perquè se les considera un animal sagrat i al llarg de la història els tigres estan acostumats a viure de matar homes, que no sol ser lo habitual, perquè saben que quan els tigres maten homes, després hi van altres homes i les maten a ells ràpidament. En aquesta zona no és una zona molt extensa, però que hi ha una població de tigres un poc més densitat que altres llocs, i ella estudia totes aquestes relacions que hi ha en aquestes poblacions que viuen en aquesta zona amb el tigre, llavors la majoria de dones i mares això tenen han perdut el seu espòs, el seu fill, el seu... Molts pits són homes perquè són els homes que van a caçar o que van més a la selva, més si no les dones, però també hi ha dones que se mengen, però hi ha més homes que som atacats
per tigres,
que és un, evidentment, és un dels grans felins i que poden matar perfectament una persona, sense cap dir... Fins i tot, si no van armats, aquests homes són una presa fàcil.
Saben on van, no?
Sí, és dir, ara si duen fusells i això ja és una altra cosa, però sense fusells un home és una presa molt fàcil per un lleó o per un tigre.
Per un felí.
Sí, més fàcil que no xassar un bou o xassar una xabra que se'n va supercorrent molt aviat. I doncs bé, és un llibre que és de fàcil lectura en aquest cas, sí. Està preparat perquè pugui ser intel·ligible i l'he trobat molt original. Aquest sí que el recomanaria a tothom.
Molt bé, el títol és El embrujo del tigre.
Sí, i per exemple de Boston Globe diu Cy Montgomery és un híbrido maravilloso entre Indiana Jones i Emily Dickinson. Entre aquell investigador, aquell aventurer, però també aquell escriptor. Un article en el de New York Times diu El embrujo del tigre és pura poesia i pura ciència a partes iguales. Això també és molt difícil, combinar ciència, la ciència d'un naturalista, d'una naturalista en aquest cas, i la forma, l'escriptura, l'expressió poètica, artística, literària, que també ens fa aguantar l'atenció de tot el llibre.
Molt bé, i aquests són tres llibres, les tres novetats que trobareu ja a Can Llobera, les biblioteques municipals, i bé, recordem que avui el curs d'històries a les 8:30, a l'hora la mateixa, i és en un moll, en un saló parroquial, en un saló d'actes. Si podeu anar un poc abans, ja que és el primer dia de tota aquesta coordinació, molt millor.
Molt millor, sí.
Molta sort, Pere.
Vale, gràcies.